Bueno, com avançava al principi del programa, quan he començat, avui anem a parlar i a fer el xerrepàs del ple extraordinari que ha tingut lloc este matí a les 9 del matí en l'Ajuntament de Vila-real, on s'anava a aprovar els pressupostos. Saben que l'equip de govern té majoria absoluta i els anava a aprovar sí o sí. L'equip de govern ens enviava una nota de premsa. Disculpem, tinc que apartar-me un poc del micro perquè tinc que agarrar la nota de premsa, perquè vull llegir exactament el que diuen en la nota de premsa. Vila-real tanca el pressupost amb l'informe favorable de la intervenció després de quadrar el pagament dels 800.000 euros de l'herència urbanística del Partit Popular. Això vol dir que no, segons l'equip de govern, no ha estat a temps o no han tingut a temps fins ara perquè havien de quadrar els pressupostos. Bé, doncs a les 9 del matí ha tingut lloc el ple on ha estat caracteritzat perquè tota l'oposició no ha volgut donar l'explicació de vot. Han votat que no i s'han abstès en unes altres ocasions, però ha votat, no han donat explicació de vot. En este cas, anem a començar per Compromís. Ha sigut la primera que ha arribat així a la ràdio. Ella és Maria Fajardos, la portaveu per Compromís a l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Per què no han donat vostès explicació de vot?
Doncs hem considerat que, com que l'aprovació del pressupost és un tràmit que s'ha allargat massa, considerem, de fet, quan hem rebut la documentació, que l'hem rebut no fa ni 5 dies que hem rebut aquesta documentació per a poder revisar, el que denota és una manca absoluta d'allò del que se presumeix des d'aquest equip de govern, que és una... és allò del consens i de posar-nos tot d'acord i de que totes les veus compten, i no és així, perquè quan et passen una proposta de pressupost a 5 dies vista de la celebració del ple, que el ple a més ha de ser a correcuita a primera hora per a que doni temps a publicar-se sense plantejar-se demanar opinió sobre quan ens va bé fer un ple extraordinari o quan podem fer una comissió informativa per resoldre dubtes on almenys es compte amb 24 hores d'antelació per tal de poder informar-nos a la comissió. Vam anar a la comissió havent rebut la documentació feia gairebé 14 hores. Aleshores, no havia donat temps a generar dubtes que poguérem contemplar en aquesta comissió tampoc. Ha sigut tot un poc estrany.
Si vostès han tingut comissions on han pogut preguntar.
Efectivament, les vam tindre el dimarts d'esta setmana.
Els dubtes que tenien i els han aclarit, aquests dubtes. I en aquestes comissions vostès els aclarien els dubtes?
No, perquè és el que comenta. Vam rebre la documentació d'aquesta comissió gairebé 14 hores antes d'aquesta celebració de la comissió. Aleshores, jo literalment no he dormit perquè me donarà temps a revisar-ho tot punt per punt, perquè un pressupost d'una ciutat de 52.600 habitants, com la gent entendrà, no són quatre fulls.
Mire, però això ara, sap el que li... Jo sempre diuen que sóc l'advocat del diable. Ara, si vostè vol, quan li acabo de preguntar això, pues m'acusa de que sóc d'un partit o d'un altre, però bueno, això serà qüestió seua. Com és possible que vostès diguin que no tingueren temps i durant tota aquesta setmana els hem vist passar per totes les bodeguetes?
Efectivament, nosaltres som en el grup municipal tres persones i de fet jo ho dic sincerament, a les bodeguetes vaig estar el dilluns pel matí quan encara no teníem ixe pressupost, o sigui, encara no teníem la documentació i després vaig estar a les bodeguetes ahir, que vaig anar de una a dos.
És dir, que clar, lo que passa és que este matí sí que tenien que votar el pressupost. Podríem dir que sí que se va perdre un dia de poder seguir llegint el pressupost o almenys intentar dir que li pareixia o que no li pareixia bé. Sin embargo, va desistir de dir res, no?
Nosaltres, ja li dic, hem decidit no fer cap intervenció perquè el que és habitual en qualsevol ple és que nosaltres fem qualsevol explicació de vot i el moderador, en este cas l'alcalde president, que és qui fa aquest paper de moderador, doncs es dedica a quedar-se en dos, tres frases del que nosaltres hem volgut declarar per a que automàticament utilitzar-lo en la nostra contra. Aleshores hem considerat que com ell té temps il·limitat per a fer declaracions i nosaltres sí que tenim un temps pautat de termini i si tots interveníem anàvem a tindre que aguantar certes declaracions que simplement eren per a atacar i fer mal, no per a avançar en Vila-real, ja que el seu lema és Vila-real avança, hem decidit que el millor era no fer cap tipus de declaració.
I ara que tenen aquesta decisió, però vostè tindrà una idea, és dir, quins pressupostos ha vist?
Nosaltres el que hem vist és uns pressupostos que no entenem com han arribat tan tard a aprovar-se, perquè n'hi ha documentació que és del mes d'octubre, quan revises la documentació hi ha partides que daten els informes del mes d'octubre. Aleshores no entenem per què s'ha prorrogat tant. A mi el que em fa l'efecte és que com que està tot estudiat i ells saben que la memòria de la gent és ben curta, uh-huh. el que han buscat és aprovar el pressupost a les portes del període electoral per tal de que ara siga quan les associacions que porten temps esperant cobrar, els proveïdors que porten temps esperant cobrar, els clubs esportius que porten temps esperant cobrar, cobraran tots ara i ja està així ell per arreglar-ho tot. Ixa és la meua teoria. Ven els pressupostos, perquè no entenc perquè havent documentació no ens l'han pogut anar avançant, no ens han pogut demanar la nostra, ja li dic, per a posar nosaltres el nostre grané de sorra, quan després avui en dia, en 2023 encara, quan anem a una tertúlia de certa ràdio o quan anem a qualsevol entrevista que escoltem, es vanaglorien d'aquest consens al que vam arribar en els moments més durs per a Vila-real en esta legislatura, que han estat els moments de pandèmia, i que la veritat és que va ser tot un orgull com a vila-realenca i com a persona membre de la corporació municipal. Per a mi va ser tot un orgull poder treballar colze a colze amb tots els partits polítics en un entorn amable on tots ens escoltàvem i aportàvem propostes, i això s'ha quedat ahí. I encara arrosseguen ixe missatge de mira nosaltres que conciliadors som, mira nosaltres que escolta activa mantenim amb tots els grups polítics, però això va ser un paperot de la pandèmia perquè evidentment necessitàvem assumir tots responsabilitats perquè s'ajudaven moltíssimes coses i eren assumptes que eren un misteri per a tota la societat perquè mai s'havien vist en una d'estes en el segle XXI. Aleshores era una, per a mi va ser una qüestió de repartir-se també les responsabilitats tant per a bé com per a mal, i crec que ho van fer bé, el estar tots colze a colze, però a l'hora de la veritat, quan ha tornat eixa rutina del dia a dia i eixa gestió de l'Ajuntament, doncs eixa consens brilla per la seva absència, perquè quan hi ha majoria absoluta és el que s'imposa, la majoria absoluta.
Partides, ha vist partides vostè, el que se destina, tindria algo a afegir en aquest sentit, és dir, jo no he vist el que és el pressupost, però sí que els oients voldrien el millor que es perfila, ens diguera vostè quina sensació ha tingut en quant a la distribució del pressupost.
En quant a la distribució del pressupost, el que sí que es fa palès és el que li dic, que és ara quan els convenis amb les associacions o els convenis amb certes entitats són ara quan sí que es plasmen en aquest pressupost, i entenc que és per tal de pagar-ho ara i com aprofitar que aquesta memòria és ben curta a les portes de les eleccions, quan porten esperant fins i tot anys alguns sectors per a el pagament de certes
factures. És dir, el que vostè està dient és que han fet un pressupost totalment electoralista.
Jo crec que sí. Jo crec que sí. A banda és que en el tema de l'energia també, que sí que és cert que han augmentat els costos, doncs això sí que s'ha vist plasmat també, tampoc vaig a enganyar-li. Evidentment, en certes partides és lògic l'augment, no? Perquè tots tenim casa i tots sabem que pagàvem de llum abans una cosa i que ara en paguem una altra, i això sí que és realista. Però sí que n'hi ha altres coses que fan intuir que s'ha aprovat tan tard amb trets clarament electoralistes, i que n'hi ha certs convenis que s'han fet per tal d'intentar traure cert rèdit polític, pense jo. A mi el que em sorprèn i el que més m'ha sorprès de tot també ha sigut en la partida sobretot que fa referència al personal, perquè fa unes setmanes, després de veure les manifestacions de la policia local degut a la manca d'agents que tenen i també a alguns ajustos que s'han de fer a nivell de personal, de que els falten agents i també del pagament que reben per les hores extra que fan i tot això, se suposava que s'anava a fer una reunió estratègica amb els tres sectors o dos sectors més afectats, entre els que entraven serveis socials per una banda i policia local per una altra, i després a l'hora de veure el pressupost realment tampoc es veu eixa, que siga una realitat, que sí que vagin a incorporar-se no sé quants agents o no sé quants treballadors socials, psicòlegs, educadors, tot el personal que fa falta a serveis socials. Realment no ha canviat tant respecte a l'exercici anterior. Crec que guanyem dos places més, si no m'enganye, i no me resulta, perquè s'amortitzen unes places per jubilacions, per coses que ja tenen fetes, però al final anem al mateix. Crec que el que s'arrossega és que com que Vila-real, la llei som nosaltres, la llei és el poble, pareix ser, i tot i ser una ciutat de més de 50.000 habitants, no tenim RPT, doncs no, cadascú així va fent un poc el que li manen i cobrant productivitats. Això, per exemple, en la partida de personal d'ara actual sí que sembla que es modifica i que comencen a aparèixer places que són de caps de servei per tal de regular aquestes productivitats que ara es cobren havent d'acreditar aquestes hores de feina extra i tenint l'assignatura del regidor de l'àrea. Ara ho faran perquè el lloc de treball ja contemplarà que és el cap de l'àrea, aleshores té unes responsabilitats majors que el seu equip i per tant cobrarà el que li correspon, però crec que el tema del personal de la casa s'ha d'abordar i s'ha de buscar una solució, i aquesta solució la dona el document marc, que és una RPT.
Però tant vostè ha votat que no, no?
En la partida de personal, com li dic, m'he abstès precisament per això, m'he abstingut precisament perquè considere que, encara que no se veja reflectit el que sí que es va reflectir en premsa la setmana passada, crec que la gent que se li reconega quan assumeix una responsabilitat, que la té, i que el sou que cobre siga arreglo a aquesta responsabilitat que assumís, me sembla bé i me pareix que és un xicotet pas per a elaborar aquesta RPT, però que per això n'hi ha que tindre voluntat posar-se a treballar i que a mesos de les eleccions doncs ja fem tard.
Què li pareix parlaven en el ple d'eixa aliança que se té en la societat i sos 3 milions d'euros que s'invertixen en l'aliança en la societat. A vostè què li pareix això?
A mi me pareix que, evidentment, en un poble, en un ajuntament, que és la casa de tots i totes hem de sentir-nos part. Aleshores, crec que fer aquesta inversió en entitats i col·laborar i tindre convenis amb associacions i entitats que formen part del teixit civil del nostre poble me pareix una decisió molt encertada. Ara bé, crec que també aquest augment que s'ha fet en aquest exercici de 2023 doncs va directament enllaçat amb que venen eleccions, perquè n'hi ha associacions, com per exemple SEMACUT, l'Associació de Veïns de la Sénia, que porten promesa rere promesa de que se'ls anava a fer allí un com una mena de dipositori per a la imatge que tenen de la Mare de Déu i no se'ls ha fet absolutament res. No, desconec si és per una manca de que ara hi hagi activitat en l'associació perquè la pandèmia ens ha aturat a tots o quin ha estat el raonament, però sé que és una promesa que se'ls va fer ja en la legislatura anterior i no se va complir i que ara doncs tampoc s'ha complit en aquests 4 anys.
Quan parlem de coses que es complixen i no se complixen, s'ha passat una pandèmia, quines coses, per exemple, creu vostè que s'haurien pogut complir i no s'han complit?
Doncs mira, tot el tema dels... A mi, tot allò que depèn d'altres administracions que ens ho faciliten tot per a que es puga portar endavant i no es fa, és el que més em sorprèn. Perquè al final és un tema de gestió, de gestionar. Quan tenim una cosa, per exemple, a mi el que em sobta és que tinguem pla edificant encara per executar ací a Vila-real. Com pot ser que encara tinguem el pla edificant ací? Pendent, quan és una qüestió de que la conselleria s'ha prestat a fer-ho i només cal que l'Ajuntament delegui competències. Per què encara no tenim aules en escoles? Per què el Concepció Arenal encara no s'ha acabat? Per què no tenim l'aula de 2-3 anys en el Botànic al Duc, el menjador? Per què no el tenim? Perquè això l'edificant ho té contemplat i el pressupost està per executar-lo. Per què no s'ha fet? El quart d'institut, per què costa tant tot el tema dels terrenys? Quan això ja ve de fa 3 anys, que nosaltres ja sabíem que anava un quart d'institut a Vila-real. Crec que són qüestions de gestió que no es realitzen. Tema de subvencions. També estem acostumats a deixar perdre subvencions. Així, en el seu moment, fa 2 anys, la subvenció que dona la conselleria tots els anys, la Conselleria de Cultura, per al tema de la realització del FIT Carrer, se va deixar perdre i ho van pagar des de la butxaca de la casa, no? Dels vilarealencs i vilarealenques. Per exemple, memòria històrica. També tenim pendents la intervenció en el cementeri d'ací de Vila-real a petició de diverses famílies i tampoc s'ha fet res quan hi ha subvencions de la conselleria per a fer-les. El que no acabo d'entendre és això, l'aparcament de camions. Ara l'aparcament de camions s'ha demanat en este enguany, que el 9 de febrer era l'últim dia, i s'ha demanat l'aparcament de camions. Però va ser un aparcament de camions provisional, tampoc va ser el definitiu. I aquesta ajuda és anual, és a dir, podria haver-se tret l'any passat el provisional i enguany ja haver trobat un lloc per al definitiu, perquè això és un tema que s'arrossega des de fa anys i anys i anys, de fet abans i tot de que entrara el govern actual. Fa més de 12 anys que l'aparcament de camions està pendent. El no aprofitar, ja li dic, els recursos que fica l'administració per a que nosaltres puguem treure l'improfit, no ho acaba d'entendre on està el problema.
Si parlem de coses que vostè faria en cas de que, imagines, una de les coses que prioritzaria, perquè clar, es planeja, no? O almenys és el que parlen els ciutadans, que al final, si el Partit Socialista no troba majoria, vostès compromís pues, pactaran el Partit Socialista. Vostè què prioritzaria?
Jo crec que el primer que n'hi ha que plantejar-se, quan vostè planteja aquest escenari, que n'hi haurà que seure's i veure quin és el projecte que, de ciutat que volem, per tal de planificar i de poder portar-ho a terme. Així també tenim un pla general urbanístic de l'any 1993, que és l'any que vaig néixer jo, curiosament, i que ha patit actualitzacions, però que realment no és realista. Actualment, l'única part del poble per la que Vila-real pot seguir pot continuar creixent és la part que va des de les vies del tren cap a l'Hospital de la Plana. Aleshores, crec que lluitar per aquest soterrament de les vies per tal de que Vila-real puga créixer per aquesta zona, crec que és una qüestió que n'hi ha que abordar.
Però en principi està solventat, no?
En principi n'hi ha un compromís actualment per el part del govern de l'Estat i el que n'hi ha que lluitar és per a no entrebancar ixe projecte. Després també se m'acut que porta també que no tinguem un pla general urbanístic actualitzat, que tinguem ixe PGOU obsolet, que les empreses que estan localitzades en la carretera del en el polígon industrial de la carretera d'Onda, moltes tenen llicències d'activitats provisionals que fan que no puguin optar a ajudes europees.
Que, per cert, vostès han estat visitant-la, no?, este matí.
Nosaltres hem estat visitant avui diverses empreses, sí, i el que vull arribar és això, que necessitem que s'actualitze tot per a que tot el món pugui optar a una llicència d'activitat actualitzada i acord amb l'activitat que realitza, que els permeta optar a aquestes ajudes que arriben des d'Europa, des d'altres administracions, perquè quan tot queda a casa, doncs és fàcil perquè tu saps que fulanito o sotanito té una empresa i saps que la seva feina és legítima i ho soluciones tot per a que tinga. Però quan vols optar a ajudes que venen d'altres instàncies, doncs se té que tindre tot molt, molt controlat i que la llicència corresponga a l'activitat que realitza. No pot ser una llicència d'activitat provisional de fa 10 anys, perquè això deixa de ser provisional.
Maria Fajardo, regidora i també portaveu de Compromís per Vila-real, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.